El suplement, amb Roger Escapa.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay.
La canta Frank Sinatra, però la podria cantar també el Ramon Vallès, comandant d'avió amb 28.000 hores de vol d'experiència, que ara trasllada en forma de llibre. Amb aquest Benvinguts a Bord, els escriu el seu comandant tot el que vol saber sobre volar. Ramon Vallès, per fi, físicament avui a l'estudi de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Roger.
Perquè ens seguim... ens admirem, segurament.
Totalment, totalment.
Però mai ens havíem vist. No, i em fa il·lusió, perquè sempre a través d'una pantalla.
Sí, sí, no, no.
No sé si he volat mai amb tu, jo crec que no.
No ho sé, podria ser. A veure, jo porto molts, molts anys. Jo hauré transportat pel món milers i milers de passatgers. Lògicament no els he pogut veure tots, però estadísticament podria ser, per què no?
Avui que siguis aquí és notícia, has hagut de demanar festa. Tu quantes nits l'any dorms fora de casa?
Ui. Més que dormir-les, són les nits que passo fora de casa, perquè pensa que la major part dels vols que faig jo en ocasions són nocturns, tant a l'anada com a la tornada. Per tant, aquella nit ni tan sols la dormo, però la passo fora de casa dins un avió. Clar, quan agafes un avió i te'n vas fins a Santiago de Chile, són 14-15 hores a vol, i a vegades surts a mitjanit. Per tant, jo, perquè la gent i la família prengui consciència, els dic, mireu, ara vosaltres us aneu a dormir. Jo, lògicament, he fet una gran migdiada sempre, si no això seria inviable. Eh? I demà, quan us asseieu a la taula a dinar, jo aterraré a Xile. Llavors la gent pren consciència i diu, mare, això és un disbarat. Bueno, és una feina com una altra, amb aquestes particularitats. Per tant, et podria confirmar que la meitat de la meva vida i la meitat de les nits de la meva vida les passo lluny de casa meva.
Clar, és a dir, només amb aquesta presentació ja et venen un munt de preguntes al cap.
Endavant.
Però hi ha algun lloc que et faci més il·lusió o tant se te'n fot? Mira, avui toca Santiago de Chile, avui a Nova York, perquè més com que et toca travessar normalment l'Atlàntic, no?
Sí, l'Atlàntic el cruzo a vegades 10 cops al mes.
10 cops al mes.
Sí.
Tant se te'n fot el destí o tens llocs preferits?
A veure... Tinc dues respostes, Roger. La primera és les prioritats personals, les meves, a dir, doncs m'agrada més un lloc que un altre per qüestions de seguretat, per qüestions de clima, per qüestions de gastronomia, per qüestions d'entreteniment, si és que tinc temps de desenvolupar alguna mena d'entreteniment. Però després hi ha la realitat, i és que tot això ho desenvolupo amb un exercici professional que, per sobre de tot, el pilar fonamental que suporta la meva feina és la seguretat. Per què dic això? Perquè és convenient que un pilot no tingui el costum de repetir contínuament el mateix destí. La gràcia és evitar una rutina que pugui arribar a ser avorrida.
Per no confiar-te.
Clar, i que no, exacte, que no entres en un excés de confiança per dir aquest mes ja és la tercera vegada que vinc aquí. Pff, això ja m'ho conec de memòria. No és interessant. Per tant, des de la vessant de la seguretat, el pilot ha de variar contínuament els destins als que té la seva aerolínia, esclar.
Tu per què ets pilot? Comencem pel principi, va.
Per què soc pilot? Pues perquè tinc una vocació desmesurada per la meva feina, em sembla que se'm nota. I, a més, és algo que ja va néixer des de la infància. El meu pare ho va alimentar molt. El llibre, lògicament, parla del meu pare en moltes ocasions, perquè tinc un gran deute amb ell, en Pau Descansi, però, en qualsevol cas, és algo que va néixer a la infància com un somni i, afortunadament, amb el pas dels anys, quan ja vaig acabar els estudis, es va fer realitat. I aquí estic.
I la mare, què li va semblar, la idea?
La mare, tal com explica el llibre, Roger, que veig que ja te lo saps, la mare primer estava molt preocupada perquè ella tenia por de que si passava alguna cosa dalt d'una mineta, doncs el Ramon se n'aniria a fer punyetes. Llavors ella va posar impediments, va posar impediments. Per sort no se'n va sortir.
És un camí molt llarg, molt car, sí. També, abans ho era, no?, almenys.
A veure, és evident que no estem parlant d'uns estudis convencionals on tu vas a una facultat, sinó que aquí els mitjans que utilitzem per l'aprenentatge tenen un cost important. És clar, has de volar una avioneta, has d'utilitzar simuladors d'alta tecnologia, i tot això és evident que encareix els estudis, els encareix clarament. És una circumstància particular. Però no vol dir, ho haig de dir, Roger, no vol dir que sigui una professió per fills de persones riques, eh? Que quedi molt clar, i ho dic moltes vegades perquè jo tinc exalumnes, jo porto molts anys amb això, he donat instrucció, hi ha molts pilots que volen pel món que han sigut alumnes meus, i t'asseguro que alguns s'ho han pencat de valent i han sortit endavant sense que el papa i la mama paguessin, eh?
Quina disciplina tens a l'hora d'anar a dormir? Com t'organitzes tenint en compte això? Que tu et poses a treballar, esclar, quan nosaltres ens posem,
correcte,
a dinar,
correcte,
aquest decalatge de les 14 hores...
Correcte.
Perquè, és a dir, per exemple, si vas a Santiago de Chile, després del retorn, quant temps tens fins que no tornes allà? Un parell de dies?
Depèn. Nosaltres estem tremendament regulats per una normativa que gestiona el que és les activitats màximes de treball que pots desenvolupar quan arribes a l'aeroport, i després, entre vol i vol, els descansos mínims que han d'haver-hi. És evident que quan jo arribo, per exemple, a Xile, l'avió que jo aparco a l'aeroport de Xile se l'endú una altra tripulació per tornar a Barcelona o a Madrid. Aleshores, jo em quedo sí o sí a Xile fins que arriba un altre avió, que pot ser l'endemà, després de 24 hores o inclús 48. Per tant, el meu descans és més que suficient perquè jo a Xile descansi. Aleshores, com gestiono el descans? Pot semblar molt senzill el que diré. És fer obediència al teu cos. El teu cos està clarament cansat. Aleshores, quan tu tens cansanci, què has de fer, Roger? Dormir. Dormir. A quina hora?
Potser,
a l'hora,
sí, a l'hora que t'enganxi. Potser et despertes a les 3 a Santiago de Chile,
sí,
havent descansat, i de 3 a 8 del matí, que el món no comença a rodar, tu què fas?
D'acord, què faig? Doncs mira, puc llegir un llibre, puc escriure el meu llibre, quan puc anar al gimnàs a fer una miqueta d'exercici, i si en aquest moment em ve un altre baixón, doncs me n'entorno al llit. És a dir...
No et preocupa, és a dir, no hi ha aquella ansietat, ostres, he de dormir perquè si no hi ha el vol
no
estic girant l'horari.
No, perquè...
Tu dorms quan estàs cansat, menys quan...
Sempre.
I si el cansament t'agafa durant les 14 hores de vol?
Pues espavila't, pren-te un bon cafè i tira milles. També t'haig de confessar que quan fem vols tan llargs anem sempre 3 pilots. Sempre. I a dins de l'avió hi ha un petit espai de descans on els pilots fem un torn de descans. Aleshores, per normativa, aquest descans que tu puguis assolir dins de l'avió, de posem el cas 3 horetes de descans, permet que nosaltres puguem desenvolupar activitats de 16 i 18 hores. Mm-hmm. Per tant, està tot previst. Ho gestiones. És que surts a casa ja sapiguem què faràs. Volaré.
Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
El Ramon Vallès escriu, benvinguts a bord, que volar és una experiència agradable però molt, molt intensa. Us avorriu amb aquestes 14 hores? Però hi ha el tòpic aquell que diu que, bé, avui dia el pilot l'únic que fa és...
gestionar moment, una màquina.
I el moment enlairar-se i el moment aterratge. Això què hi ha de veritat i què hi ha de tòpic
aquí?
No,
és totalment cert. Vull dir, no ens hem d'amagar. Nosaltres dins l'avió portem una sèrie de mecanismes i tecnologia molt avançada que repeteixo el d'abans. Sempre pensant en la seguretat dels nostres passatgers, és necessari fer un ús d'aquestes tecnologies que els fabricants i els enginyers han previst en els avions. Repeteixo, pensant en la seguretat. Aleshores, diu, és que el pilot utilitza el pilot automàtic. És que és així com ha de ser. Ningú dirà, no, la meva feina té més mèrit si no utilitzo el pilot automàtic. Seria un disbarat, seria una temeritat. Per què? Perquè no hi ha ésser humà. Jo et dic que tu, Roger, agafa el cotxe i condueix 14 hores. Em diràs que estàs tornat boig. M'estamparé a la primer revolt. Doncs nosaltres ens passaria el mateix. Per preservar la seguretat, per alliberar el pilot d'una càrrega de treball innecessària, utilitzem els mecanismes de l'avió. I alguns avui en dia són tan meravellosos que després de 14 hores, i em va passar no fa masses mesos, t'arribes a Santiago de Chile amb una visibilitat zero. Per tant, l'ull humà, el meu ull, no veu la pista, i l'aterratge, gràcies a aquests mecanismes automàtics, fa l'aterratge automàtic a cegues. I jo me n'adono que estic sobre la pista, Roger, quan noto el contacte de les rodes sense veure la pista en cap moment. És acollonant. Sí. Però fins aquí hem arribat.
Sí, sí. Bé, vull dir que hi haurà un moment en què els avions aniran sense pilots, fins i tot.
Tant de bo que no sigui mai així. Compte, és a dir, ara entrem en el factor intel·ligència artificial, que està en boca de tothom, i que tothom l'utilitza. Bé, si en fem un bon ús, benvinguda sigui, però no mai per substituir els éssers humans. Ens plantegem de que la intel·ligència artificial tingui criteris morals i ètics? Jo crec que no. Com jo interactuo amb els meus passatgers dins un avió, tot allò que faig pensant en ells...
Això s'ha perdut, per això els últims anys. Vull dir que les aerolínies, si una cosa fan, és cuidar poc el passatger, a vegades, eh? Ara tampoc em vull ficar la teva, tampoc direm quina és.
No.
Però vull dir, a vegades puges allà i és una cosa... És territori hostil.
Em sap greu que la gent ho vegi així, perquè jo pretenc que sigui...
No, la gent no es que ho vegi així.
Ja.
En segons quines companyies és així.
Jo més que la companyia, pot ser el dia, les circumstàncies que es donin en aquell vol... En fi, et prometo
no,
que...
No són vols
que...
de 14 hores, ja ens entenem.
Ja, d'acord.
I ja fa molts anys també és un bazar, no?, en què, bueno, és un supermercat i van desfilant allà. I ara una cançó, i ara un aplaudiment... I ara, bé...
Jo, Roger, com demostra el meu llibre i la meva trajectòria de tants anys, et prometo que dins de tots els vols que faig jo a la meva vida, si alguna cosa és alimentar la vessant humana del que hi ha dins l'avió, que són els meus passatgers, que és el més important, i que sense ells jo no tindria aquesta meravellosa feina. Per tant, em dec a ells sempre.
El dia que hi havia boira i no veies un borrall, segur que no vas poder gaudir de les vistes. Però normalment pots gaudir, tens temps per gaudir de les vistes?
Bueno, les vistes les vaig gaudir, perquè la boira està arran de terra. Quan jo arribo i cruzo la cordillera dels Andes, molts dies allà dalt no n'hi ha de núvols en moltes ocasions, i per tant gaudeixo d'una meravellosa vista. Les vistes són espectaculars.
Moltes d'elles les comparteixes a les xarxes, no?
Sí, home,
precioses.
És maco, és bonic. No puc fer-me aquest privilegi que tinc jo. Vull que arribi a moltes persones i que sigui un exemple, per exemple, doncs per la gent jove que no un dia volen ser pilots com jo.
Fa un any HBO Max va estrenar la segona temporada de Los Ensayos. És una sèrie a mig camí entre la ficció i el documental, en què el director recrea certs escenaris com per veure com els pot millorar, precisament amb aspectes de vol i de la relació pilot i copilot. I en aquesta segona temporada, a través de les caixes negres d'avions, detectava que alguns sinistres importants eren per una falta de comunicació entre el pilot i el copilot. I, entre altres coses, la sèrie també acaba explicant que a vegades pilots i copilots que viatgen junts durant tantes hores no es coneixen prèviament i que hi ha una manca... de comunicació. Aleshores, amb qui et toca, tu?
A veure, jo molts cops em presento a l'aeroport i em trobo amb un o dos copilots que no els he vist mai a la meva vida. Però això res té a veure amb la comunicació. Nosaltres tenim uns procediments, nosaltres tenim uns mecanismes de treball que els facis amb qui els facis, sigui qui sigui el copilot i el comandant, han de ser idèntics. Jo no he trobat mai una manca de comunicació dins un avió. És evident que no tens per què estar tota la nit parlant. Però la comunicació fluida, que té una relació estreta amb l'operació del vol i les seves implicacions, sempre hi és, sempre. De totes maneres, el que tu dius, ens hauríem de remuntar dècades de 70 i 80. Uh-huh. Aquí a Espanya, recordem perfectament, l'accident més gros de la història de l'aviació va ser el Rodeos, l'any 77, amb 583 morts. Això és un disbarat. Allà va haver una manca de comunicació. Per què? Perquè va faltar assertivitat. Van faltar una sèrie d'elements que, arran d'això, hem millorat tant, perquè s'investiga tot, Roger. Aquí res és superflu. Al contrari, qualsevol tonteria s'investiga i es pretén millorar. Per tant, repeteixo, sigui quin sigui l'equip que hi ha dins una cabina, la comunicació sempre hi és. És un procediment.
I, malgrat que, evidentment, continua sent el mitjà de transport més segur de tots...
Oh, tant.
El 2025 sí que va ser un any especialment dolent en l'aviació mundial per la quantitat d'accidents, 51 accidents, això sí, 39 milions de vols, però quan tu et topes amb un accident, o en veus un a través de les notícies,
sí,
és evident que, no n'has tingut cap, què penses?
Bueno, permeten que faci una petita, un aclariment. Jo d'accident he tingut un, i està en el capítol. Per tant, sé el que és patir un accident i sé el que és, gràcies a Déu, sobreviure a un accident amb totes les de la llei. Però què penso? Bueno, en primer lloc, penso en les famílies i les víctimes. En segon lloc, tinc molt clar que ja no hi ha marxa enrere, però sempre en positiu, si és que es pot buscar una cosa positiva, és evitar la repetició de qualsevol tipus d'accident similar. Jo considero que els pilots ens hem d'implicar molt. Jo, sense anar més lluny, l'any 2023 vaig estar matriculat a la universitat fent el curs d'investigació d'accidents, perquè considero que és molt important que jo, com a comandant, com a pilot, m'impliqui en investigar aquelles coses que em passen a mi en primera persona. És molt important. Aleshores, quan veiem totes aquestes catàstrofes aèries que parles del 2025, que segueixen sent poques a pesar de tot, però són molt tristes perquè deixen un senyal molt potent a la societat, els professionals, l'únic que pretenem és que la investigació d'accidents sigui molt rigorosa, que sigui neta, que sigui transparent, requereix temps, requereix molts recursos econòmics que mai es limiten, mai, fins a desenvolupar un informe final i dir, senyors, tenim clar què va passar i hem de posar totes les mesures perquè mai més torni a succeir. I els professionals especialment prenem nota d'aquestes coses que han patit terceres persones perquè mai les patim en primera persona. Uh-huh. És prendre exemple de les experiències dels altres.
Què va passar a tu?
Bueno, jo fa molts anys, estic parlant de fa més de 30 anys, Roger, vaig fer un vol de Madrid a Oporto i per una sèrie de circumstàncies els pilots que anaven dins aquell avió desconeixíem totalment fins a l'últim moment de que a la pista hi havia unes obres. Jo volava aquella època un avió petit, vale, un turbohèlice amb 35 passatgers a dins i només recordo d'aterrar a la pista i sobtadament davant meu vaig veure unes banderetes vermelles. I em vaig quedar al·lucinat. I vaig dir, no pot ser, què està passant aquí? I la meva reacció humana en aquell moment va ser fotre un cop de pedal a l'esquerra per evitar allò que hi havia davant nostre. I gràcies a Déu, els pilots diem que a vegades la nostra patrona, que és la Verge del Loreto, hi ha dies que fa hores extres, i aquell dia va fer hores extres, i va evitar que jo posés l'avió dins un forall i ens matéssim tots. I això està desenvolupat en el llibre, ja ho podreu llegir. És una experiència, com va dir el meu pare, gratuïta, que t'ha donat la vida. I per això el títol del capítol és una experiència gratuïta de la vida. Tot té un sentit.
Què va passar després? Després de la teva maniobra?
Bueno, in situ, me'n parles
sí,
amb aquell...
Sí. Sí.
Bueno, a veure, l'avió va acabar escapçat, sense rodes, sense cua i arrossegant-se per la pista. Vam fer la pertinent evacuació i un cop s'acaba això i tots sortim de l'avió sans estalvis, comença aquí una investigació on participa el país a l'accident, el país a la matrícula de l'aeronau, el fabricant de l'aeronau, que era un avió suec, i em vaig quedar amb una frase que em va impactar i que no l'ordiré mai més. L'endemà, en el lloc de l'accident, un senyor veterà de la casa Saab, un suec, em va agafar pels ombros i em va dir, Ramon, ets l'home més afortunat del món. Si no arribes a esquivar aquest forat, ara tu i jo no estaríem parlant.
Li vas explicar a la teva mare?
Oh, i tant. Sí, sí.
Et va fer replantejar la teva trajectòria professional?
No, ni jo me la vaig replantejar. No. És a dir, és una experiència molt potent a la vida d'un pilot, però no deixa de ser això. Una experiència que et reforça.
Dins un avió de paper que ve Mar del Nord, Amèrica, més enllà el Marroc, Corip, Garrabat. Dins un vaixell de paper que ve el Congo, no Burundi, més enllà ciclons a damunt els meus papers.
Tu entens la gent que encara té por volar?
Bueno, els puc entendre, perquè jo no tinc por volar, però jo tinc por altres coses.
Què et fa por, tu?
A mi m'espanten tremendament les profunditats marítimes.
Ah, veus? Sí. Submarinisme ni de conya, eh?
Ni de conya. I això que m'ho han ofert moltes vegades, a fer un bateig de submarinisme arran d'aigua, una cosa molt pausada, tranquil, Ramon, te'n sortiràs, però potser també, com que no tinc necessitat de fer-ho, ni m'apassiona, dic, bueno, ho vaig deixant.
És curiós que una persona que porta 28.000 hores de vol no s'atreveixi a submergir-se sota l'aigua.
No, m'agraden, sempre ho dic, m'agraden les alçades, però no m'agraden les profunditats. Mm. Clar, és un medi totalment diferent. Jo em bellugo per l'aire i repeteixo, com que jo tinc por a coses, en aquest cas la que t'he explicat, puc entendre que hi hagi gent que tingui por, fins i tot pànic, a pujar dins un avió. Jo procuro ajudar-los, em consta que a través de les xarxes molta gent agafa confiança, però la confiança és important que primer tingui un acte de credibilitat de tot allò que jo explico. Clar, 28.000 hores a vol i tants anys volant avions, espero que doni credibilitat. Mm. I ara, a més, ho posem sobre un llibre, doncs, escolta'm, ja ho tenim tot.
Suposo que vas veure la pel·li del Bayona, La Societat de la Neu, o t'havies llegit el llibre prèviament?
M'he implicat molt en aquell accident, després anomenat Miracle. Hi ha un capítol del llibre que només parla d'això, i, a més, et diré més, Roger, fixa fins a quin puny jo m'implico amb les coses, que jo he fet amistat amb persones que van perdre famílies a dins aquell avió. Mm. Fins a aquest punt.
Què vas pensar quan vas veure la pel·lícula? Perquè la pel·lícula arrenca amb l'accident i com es viu a dins.
Impacta molt. És a dir, en primer lloc, perquè avui el cinema té una tecnologia també que permet fer una reproducció que estàs allà assegut al cinema, agafat, el recolza a braços i en mare de Déu.
Tremola la cadira, eh?
Esclar, sembla que ho estem visquent en directe. És molt bèstia, és molt potent. I després, sobretot, posar-se en la pell de les persones. És el que jo sempre faig. Per un moment, t'imagines que jo fos el pilot d'aquell avió o l'ocupant d'aquell avió, i em passés això, i que sobrevius, i que després has de passar 72 dies al mig d'una immensitat com és els Andes, una cordillera que té 7.000 quilòmetres, totalment abandonat, sapiguent que la búsqueda s'ha cancel·lat, perquè ho van saber al cap d'uns dies, i que has acabar consumint la carn dels teus companys morts per sobreviure. Això és una animalada, això és una bestiesa, però se'n van a sortir. Bueno, és un esperit de superació.
Sí, sí. I realment la pel·lícula, encara que coneixis la història, perquè hi vas sabent la història i sabent tot allò que s'explicarà, et fa posar els pèls de punta.
Totalment, totalment.
Escolta'm, Ramon, avui a l'informatiu llegia una notícia que et toca de prop, i és la crisi energètica derivada del bloqueig de l'estret d'Hormuz pot comprometre el trànsit aeri en qüestió de 6 setmanes. Els aeroports i les aerolínies ja han alertat la Unió Europea que hi pot haver problemes de desabastament de querosè.
Correcte.
I és que fins al 40% del fuel que consumeixen les aerolínies ve del Pròxim Orient. Diuen també alguns experts i algunes veus que en el cas de l'aeroport del Prat, per les aerolínies que hi treballen, potser això no ens toca tan ràpid, però és evident que condiciona molts vols comercials.
Correcte. No, he sentit la notícia, és preocupant. Ens haurem d'adaptar, Roger. Vull dir, si arriba un dia que hem d'aturar els avions o, senzillament, reduir el nombre de vols per preservar el combustible, haurem de fer-ho.
Però hi ha el rumor que això passi d'aquí poques setmanes, també a casa teva o en el cas de la teva aerolínia?
A veure, jo tinc coneixement de que s'estan reduint vols. Tinc coneixement de que estan reduint vols a l'aerolínia on jo treballo, i a partir d'aquí considero que potser és una decisió sàvia ser conservador. Més val mantenir uns mínims que no pas acabar tancant l'empresa. Saps què vull dir?
A Dubai no toca anar-hi tu, normalment.
No, a Dubai. Jo volo cap a Amèrica, essencialment. Sempre volo cap a Amèrica.
Sí, ho dic perquè, clar, tan bon va esclatar la guerra, també, els que els van enganxar a l'aeroport de Dubai, que és el que té més trànsit de tot el món.
Correcte.
Es van quedar allà penjats uns quants dies.
Totalment, sí, però que ho sé. No, jo, fixa't, fins a quin punt els meus seguidors, alguns m'han escrit per Instagram demanant-me com poden sortir d'allà. Jo dic, bueno, pues poseu-vos en contacte amb el ministeri, amb l'ambaixada, amb el consulat, i que us exulin i us ajudin per sortir d'allà.
Un pilot es jubila als 67, o a quina edat es jubila un pilot?
Nosaltres, als 65 anys.
65.
Els pilots que portem passatgers, als 65 anys, ja no renoves el teu certificat mèdic i te'n vas cap a casa.
I tu tens l'ambició o les ganes de tenir una avioneta per tu i continuar volant per anar, no ho sé, a Menorca...
No, ara per ara no. Si jo l'aviació general la vaig utilitzar, la vaig gaudir molt per formar-me com a pilot, però un cop jo ja em passo la meitat de la meva vida fora de casa portant avions, després m'agrada dur altre tipus d'activitats a terme amb la família, lògicament més d'esbarjo, o com ara ha sigut amb el llibre i amb vosaltres, amb els mitjans de comunicació, una feina més intel·lectual.
I suposo que a casa també ha estat una negociació permanent el fet de passar la meitat de dies l'any dormint a fora.
Bueno, més que una negociació, és un fet que no el poden canviar. Més enllà d'això...
Com Jordi Pujol, que li va dir a Marta Ferrusola, primer va Catalunya i després la família.
Bueno, jo no ho plantejo així, perquè ho trobaria molt bèstia. Senzillament és una realitat en la que la família, en el cas meu, la meva família, hi conviu. Jo porto una aerolínia molt important, 28 anys, em vaig casar amb la meva esposa, amb la Margarita, fa 27 anys, i la meva feina i la meva família han crescut juntes i, en conseqüència, han après a conviure juntes. Per tant, els nostres tres fills, la meitat de la vida, quan eren menuts, veien el papa darrere una pantalla, perquè ara tenim la sort que tecnològicament podem fer unes videotrucades com si estiguéssim al costat de casa. Però ja han crescut així. Llavors, no és una negociació possible. És un fet que és el que hi ha, perquè jo que no puc anar a la meva aerolínia i dir, escolta'm, vinc a negociar per estar més dies a casa meva. La meva aerolínia dirà, vostè ha de ser productiu. I després li dono uns dies de descans per estar amb la seva família. I conviuen, Roger, conviuen en pau i amb tranquil·litat.
El Ramon Vallès, benvingut a bord. Els escriu el seu comandant tot el que sempre volia saber sobre volar, editat pel Geoplaneta, doncs una història que avui també, evidentment, sempre que hi ha qüestions relacionades amb els vols, el Ramon Vallès és un fidel del suplement i ens ajuda a desgranar molts dubtes que envolten tot aquest univers. Moltes gràcies, molta sort, Ramon.
Gràcies a tu, Roger. Ha estat un plaer compartir amb tu.
El proper viatge cap on és? On et toca anar?
Me'n vaig a Los Angeles.
Havies de pensar, eh? No ho sabies, eh?
No, he fet una miqueta de memòria, perquè ara m'he agafat una setmana de vacances, perquè amb tot l'enrenou del llibre tinc molts actes...
Però les vacances precisament són per estar a casa.
No trepitjaré casa.
Però bueno, aquí, almenys
això
aquí,
sí.
Presentant el llibre amunt i avall.
Sí, molt il·lusionat. Però el 25 a Los Angeles.
2:15 del migdia. Ramon Vallès, moltes gràcies.
Gràcies, Roger.
Ara tornem.